Vinga, que parlarem de noves tecnologies. Ens plantarem a la una de la tarda des de l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar el nostre podcast, que a més és una versió extesa del programa de ràdio i que, a més, a part de que estem més estona parlant, evidentment doncs parlem de més temes i de cada tema molt més extès. Per tant, si vols, si t'agrada aquest món i encara vols acabar d'informar-te més, busca el nostre podcast a les principals plataformes de podcast o al infocopelleida.com. Les veus són les mateixes, afortunadament. Jaume Setja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, què tal?
Jaume...
Doncs avui a l'InfoCope Lleida parlarem de com la tecnologia continua avançant. No ho diria ningú, no?
Sí que no.
Però també de com ens afecta com a usuaris. Perquè, doncs, perquè darrere dels mòbils, les aplicacions i la intel·ligència artificial hi ha drets i models de negoci i decisions que condicionen el nostre dia a dia digital. Ho explicarem tot plegat avui a la tertúlia. I també començarem parlant de la garantia dels mòbils i dels drets de que potser no coneixem, però que la llei en reconeix a tota Europa. Seguirem amb una notícia que segur no agradarà a tothom. Amazon prepara una nova pujada de preu a Prime Video, si voleu veure continguts sense anuncis, per això. I també veurem com la intel·ligència artificial continua sorprenent als investigadors amb comportaments inesperats.
Inesperados o premeditados?
Sí, sí, inesperats.
Bueno, no comencemos la tertúlia, va.
Sí. Mentre Google aposta fort per la IA i els serveis com Google Maps o en el món dels videojocs. En definitiva, tecnologia, drets digitals, negoci i intel·ligència artificial, temes que avui posarem sobre la taula aquí a l'InfoCope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment per aquest record, per saber d'on venim, i per això en David ens porta aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirad, vamos a ir a tal dia com hoy, un 18 de marzo, però de 1974. Ese dia la companyia de videojuegos o de juegos en aquel entonces Atari y de ordenadores presentó un juego que se llamaba el Grand Track 10, un juego para conducir un coche, un videojuego que, ojo, marcaría como no un antes y un después en todos los salones recreativos y en las experiencias de hoy día. A simple vista parecía un juego de carreras sencillo, pero escondía mucha revolución tecnológica. Una de ellas es que fue uno de los primeros videojuegos en usar caracteres gráficos en vez de puntos y rayas, en vez del Pong aquel, cling, cling, sí, con sí, las sí, dos sí, barras sí, sí. Y la pelotita, pues aquí ya mostraban pequeños gráficos, con lo cual podían hacer pistas de carreras y elementos de algún detalle. Pero la innovación no se quedó ahí, ya que Grand Track 10 también introdujo controles mucho más realistas para la época, como fue un volante y un acelerador.
Sí, porque me recuerdo que nada más el botón de derecha y izquierda, y era muy incómodo yo.
Bueno, pues fíjate que ya incluyó este volante y este acelerador, freno no, ¿vale? Pero acercando la experiencia de conducción a algo que hoy nos parece normal, pero que en 1974 era pura ciencia ficción para cualquier jugador, ¿no? Este título, pues cómo no, ayudó a sentar las bases de simuladores de conducción, de juegos de carreras o todo tipo de simuladores actuales, trenes, aviones, todo lo que podamos llevar. Porque a veces ya sabéis que los grandes avances empiezan con una simple moneda en una máquina recreativa. Así que cada semana damos un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1974, amb tot un referent històric com l'efemèride. Si és dimecres al migdia i estem aquí, a Cope Lleida, ara que teniu una antena, uns friquis friquis, molt taquis taquis.
La tertúlia fric.
Per cert, Jaume, és que he buscat la imatge de la màquina recreativa del 74... És que, aviam, és, evidentment que ha passat del temps, però es veu antiga, Es veu molt antiga.
Claro. Es que, 52 anys.
No, però és que hasta la forma del volant...
Sí, es veu antiga. Jo només tinc un record, que em guardava 5 duros per anar a la màquina.
Sí, això sí, però és que es veu antiga, és curiós.
Bueno, les coses canvien.
Bueno, és curiós, aviam. No. Si ara et trobes la teva tele de fa 40 anys, de tub, de tub, eh?
No fa tant.
Bueno, la veuríem molt antiga, molt antiga.
No cal anar a 40 anys, però 10 anys enrere no, però hi havia moltes, de teles de tub.
Però ja et deia, les de tub, no de pantalla plana, les que ja tenien la pantalla encara corba.
Una de esas llevaba la màquina, i un volante, i l'acelerador que lo tenies aquí en la mano dreta.
Tot ficat dins d'una carcassa, el lloc on ficar la moneda, i venga.
Doncs vinga, va, comencem a la tertúlia perquè tenim temes. I un dels temes, doncs, comencem amb una qüestió molt pràctica. La garantia dels nostres mòbils, perquè tots tenim un smartphone i moltes vegades no sabem que la legislació europea inclou drets que molts usuaris desconeixen i que poden protegir-nos davant reparacions o defectes.
Bueno, està bé que en parlem d'això, perquè compris o no ho compris, sempre que sigui territori de la Unió Europea, David Casero, estem coberts com a mínim per 2 anys de garantía y a segons quins llocs 3.
Exacto. Es decir, actualmente la ley en España y en Europa protege mucho más al consumidor. Se supone que ya teníamos 2 años de garantía y que los móviles tienen 2 años de garantía. En este caso, actualmente tienen hasta 3 años de garantía.
Es importante, 3 años.
3 años.
3 años. Sí.
Y durante ese tiempo el vendedor debe reparar o sustituir el dispositivo sin coste, siempre, por supuesto, si presenta fallos de fábrica.
Si cago a terra, no entre eso.
Exacto, ¿vale? Además, en los 2 primeros años siempre se presume que el defecto ya existía. El tercero sí que conlleva unas características especiales, ¿no? Pero el a priori, durante los 2 primeros años incluso, el consumidor no tiene por qué demostrar nada. Es decir, ya se presume que eso funcionaba mal desde el primer día. Del segundo al tercer año lo hay. Eso sí, elimina ciertas cosas como la batería, unidad de desgaste. Es decir, por eso, si os fijáis en el software de todos nuestros teléfonos, podemos mirar el uso útil y vida de la batería, ¿no? Y a decirte si está esa batería, según la has usado, un 86 o un 92. Es decir, pero bueno, en los 3 primeros años... casi todo lo que le pueda ocurrir a nuestro teléfono de pronto se apaga y se enciende solo, pues señores, se apaga, se enciende solo, directamente tramitar la garantía. Y ojo, 3 años, es lo que digo, 3 años. Con lo cual, bueno, ya es una medida o algo más de lo que teníamos en mente muchos de nosotros, ¿no? Y luego, las normativas europeas todavía van más lejos, ya que obligan también a los fabricantes a facilitar piezas de repuesto durante varios años.
Això és important, eh?
I garantitzar-la, és a dir, el llamado
derecho a reparar. Sí, clar, perquè si tens amb garantia i no te'l poden reparar, tenim un problema.
Exacto. Claro. Entonces ya no vale de, no, es que como cada año sale un teléfono nuevo, pues en 4 años ya no tienes piezas. No. No está definido exactamente los años, pero sí que más o menos, durante 10 años deben mantener la reparación.
Aquest és l'umbral o la norma.
Deu anys,
habitualment són 10 anys que tenen de garantir peces de recanvi.
A partir de que es...
De que el treuen al mercat.
De que es... No. 10 anys... a partir de la data en la que deixi de fabricar-se.
Exacto.
No quan se comença a vendre. O sigui, quan tu dius aquest model ja el deixem de fabricar pel que sigui, doncs a partir de llavors, durant 10 anys, has de poder obtenir peces. Però clar, penseu que estem en un mundillo, per entendre'ns, que és el de les noves tecnologies, que va rapidíssim i canviem de models de seguida, i sí que és veritat que d'un model a l'altre avui en dia moltes peces doncs, es reaprofiten, o sigui, no redissenyen, però va tot tan ràpid que amb 10 anys, vaja, vull dir, no sé, fa 10 anys, si tirem enrere, és que els telèfons no s'assemblen en res al que tenim avui en dia al mercat. Per tant, és interessant que sapiguem que existeix això. Ho dic també per frenar el tema del consum desaforat que tenim de dispositius electrònics. És a dir, a tots ens agradaria estrenar mòbil cada any o cada 6 mesos, però si hem de ser conscients, o ens diuen que hem de ser conscients amb el tema de, aviam, a poc a poc, que el planeta no dona tant de si, doncs escolta, si a mi se'm espatlla un dispositiu que el tinc fa 3 anys, primer miro si m'entra la garantia. Si puc, doncs escolta, que me l'arreglin. I si no, escolta, que a la millor gastes 150 euros per arreglar-lo i tens mòbil per 2-3 anys més. Vull dir que és més important del que sembla, això.
De aquí nacieron, además, estas leyes, este del derecho a reparar, que tituló la Unión Europea, y además fue sobre todo por políticas de reciclaje,
claro,
de desecho tecnológico. Es decir, es que hoy día el desecho tecnológico es un problema. Es un problema grave.
Sí. Us faig un apunt. Si et compres un mòbil que és submergible, que avui en dia ho són molts, jo sí que ho he llegit, això. Aviam, que sigui submergible, a part de portar unes juntes de goma interiors, porten uns, li diuen, uns sellos que els posen quan ensamblen el dispositiu. Aquests sellos es gasten, caduquen, igual que les gomes, comencen a agafar algura i pot entrar humitat. Llavors, a dins hi porten uns detectors d'humitat. Si pel que sigui, encara que estigui amb garantia, quan t'obren el servei tècnic el telèfon, aquella marca de si hi ha hagut humitat dins del telèfon surt marcada, automàticament se t'anul·la la garantia. Igual ni l'has posat a l'aigua, o igual l'has rentat amb aigua o el que sigui i has tingut la malsort de que t'ha entrat per allí. Ho dic perquè molts serveis tècnics extraoficialment et diuen: sí, sí, tu et compres un telèfon que és submergible, jo no el posaria a sota de l'aigua. Sí, sí. Ja no et dic el tema del mar. El mar, sí, sí, evidentment no, perquè és salada. Diu, jo no el posaria. No perquè et pugui entrar aigua, que també, sinó perquè se't pugui anul·lar la garantia. Per tant, això
o
ho deixo com
a... O los que se van a la ducha con el teléfono.
No,
sí.
No, si lo dejo allí lejos, clar, ja, ara, ja, i el vapor...
És que és... Això mateix, el vapor, la humitat de la sala...
Ui, és que sota l'aigua tampoc parlaré, ni el faré anar. Llavors tampoc no cal que hi sigui.
Ja, sí, per fer una foto.
Però això que diu el David sí que és important, que hi ha molta gent que se l'endú allí al costat de la ducha i hi ha molt vapor, i això és aigua igualment, eh?
Sí, sí, se condensa, sí, sí, que no sepais.
Vinga, va, i del consum tecnològic passem al contingut digital, perquè Amazon prepara una pujada de preu de Prime Video per als usuaris que vulguin evitar aquests anuncis.
Prime Video, que és el tema del servei de paqueteria sense cost d'enviament, eh? És a dir, la major part de la gent que tenim Prime ho tenim pel tema dels paquets.
Sí, sí, hiciste, sí, Prime, sí, sí, para que todo lo Prime, claro, no te cobran portes y lo tienes mañana aquí en, sí, sí, casa, donde tú quieras.
Van donar el vídeo i
d'altres coses, ara,
i d'altres coses, i van donar el vídeo i la publicitat, no? Però ara, doncs, a més, si no vols veure anuncis, doncs, pues venga, ens estem acostumant massa a pagar més per evitar la publicitat, o què?
Acostumant no, diria jo.
Perdona, nos estan
acostumant a pagar, però, a veure, no s'acostuma ningú. Però com que cada dia totes les plataformes tenen la seva quota de no... Tu no vols publicitat? Doncs paga 4 euros més o 5 euros més. Ja ho veiem com a normal. Ho veiem com a normal, això?
Jo conec gent que s'està donant de baixa de certes plataformes.
No ho sé, però ho deixo aquí sobre.
Abans tenien 3 plataformes alhora contractades i ara diu, mira, una la donarem de baixa i ho farem rotatiu i ens en quedem amb una o dues.
Sí. Mira, vamos a ver, yo es que me río porque ya sabes cuál es mi opinión de todas las plataformas de vídeo. Es decir, a mí me parece acoso y derribo que todas hayan multiplicado su precio, pero de una manera muy bestia, muy bestia. Es más, desorbitadas. A mí lo de Netflix me parece desorbitado, lo de Disney Plus me parece desorbitado. Algunas que no lo suben, no, resulta que son las que están en entredicho a ver quién la compra.
Si el fútbol acá será barato.
Viendo, bueno, o yo qué sé. Bueno, no, perdona,
barato no
está. Mira, pagas plataformas como Dazón, ves motos, ves coches, ves fútbol. Ostras, ¿te ponen publicidad? Y no al empezar el partido, no, mientras está el partido o mientras están las carreras, te sale allí como antiguamente esta una publicidad,
sí, claro,
intersticial que te
como
sale...
Antigamente las, a no ver, como antigamente
la,
a no ver.
Exacto, en las públicas, y es como... Y precisamente esto es lo que tiene Amazon. Es decir, Amazon es, si con lo que pagas para los paquetitos, tú no te preocupes que ya tienes la tele. Entonces, la tele, además, si lo miras una serie, una película, te aparecen tramos con cortes, cuando va a haber cortes de publicidad de un minuto, de 36 segundos, de un minuto...
Vale, igual que la tele convencional.
Igual, exacto. Entonces, que nosotros, los tres que estamos aquí, que ya los tenemos cumplidos unos cuantos años,
sí,
veamos eso, en un momento dado ni nos molesta. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes?
Uh-huh. Claro.
Los jóvenes y su inmediatez. Es que esto no se puede ver. Es que salen un montón de anuncios. Madre mía. Es que no has visto la televisión.
Es el de la inmediatez. Es
claro, lo que llamamos televisión no lo has visto nunca, ¿no?
Jaume Sitjà, com és ja tradició els darrers mesos, parlem tot seguit d'intel·ligència artificial, no d'una marca concreta, ni d'un model concret, sinó d'una evolució de la intel·ligència artificial i t'ho desenvolupem a la nostra versió del podcast. Intel·ligència artificial amb ment de colmena, què és això? Jaume.
Ostres, si desgranamos el concepto...
Què és?
Doncs siguem en Google, bueno, que... Bueno,
Di. Jo t'explicaré què és lo de la ment de colmena.
Doncs mentre els serveis digitals creixen, la intel·ligència artificial continua generant debat. Algunes proves als Estats Units han detectat comportaments col·laboratius inesperats entre diferents IAs.
Ajà. Es parlen entre elles.
Claro, bueno, es que la fuente de datos al final es, hay cosas que es una fuente de datos más quien lo entrene. El peligro y el concepto de mente colmena es que, ojo, es decir, a mí que saquen este concepto, ¿vale? Que es el concepto de la conciencia colectiva, ¿vale? Y esto, bueno, pues es que todo un grupo funciona con una única inteligencia, ¿no? Claro, comunicación constante entre todos. Todos se hablan, todos ven, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que,
bueno, ¿y entre ellas ayudan?
Algunas. Bueno. Suposo, ho proven. A ver, si obtenen bon resultat, doncs, jo crec que ho valoren.
Se ayudan o encuentran el elemento común.
Claro, una colmena, tots los octàgons, ¿no? O pentàgons s'ajuden, ¿no?
Hexàgons.
Hexàgons.
Bueno, pero es que más que ayudarse es que al final predomina la mayoría. Entonces, ahí es donde está realmente el mayor peligro. Es decir, al final una mente colmena, que es al final una inteligencia colectiva, es decir, entre todos tenemos una y sabemos de todo, porque hay uno que sabe de esto, otro que sabe de lo otro, otro que tal, pero... Claro, estos que saben de realmente están diciendo la verdad.
Clar, i tu com saps? Claro. I tu com saps l'altra intel·ligència artificial, com sap el que li pregunta què és una altra intel·ligència i no un usuari?
No, claro, ¿y quién ha entrenado esa inteligencia y ese usuario, no? Es decir, tenemos noticias con que la inteligencia artificial es un poco machista.
Ens preocupa. Saps què passa? Que tot està molt verd, perquè estem entrant... És que, esclar, la intel·ligència artificial a nivell d'usuari és relativament recent. Vaja, vull dir, molt relativament recent.
Molt recent.
Però va molt ràpid i evoluciona molt ràpid perquè la intel·ligència artificial que nosaltres no coneixíem, les empreses fa molts anys que hi treballen. Però, clar, ara l'evolució és molt ràpida i ara veurem... Saps què passa? Que donar per fet que la intel·ligència artificial sempre havia de ser una caixeta de parlar, com ChatGPT o Gemini, hem donat per fet que sempre serà això i no té per què ser això.
No, va evolucionant, no?
El fundamento de mente colmena como tal es lo que se ha utilizado por ciertas agencias de comunicación, y ahora con la IA más, ¿vale? Para generar contenidos precisamente para la manipulación, como ha habido noticias en la política...
Però teòricament no t'ho han venut així, senzillament, que gràcies a aquestes proves que han fet han detectat aquests comportaments.
Claro. Bueno, porque al final aprenden de nosotros, vamos a lo fácil, ¿dónde está la fuente y para qué voy a pensar yo? La saco y la pongo. El problema es que si todos empiezan a dar las mismas respuestas, al final, ¿qué habrá? Pues básicamente los peligros que tiene la sociedad de una mente colmena, ¿no? La pérdida del pensamiento crítico, es decir, habrá falta de debate y habrá decisiones que serán totalmente irracionales, pero es la mayor decisión que he encontrado, la manipulación masiva, propaganda, desinformación, algoritmos de recomendación o incluso la polarización social. ¿Vale? Es como hacen las redes sociales hoy misma. Te saco una noticia de esto, como la veas 30 segundos, te voy a dar más de eso, sea verdad o sea mentira, ¿no? Con lo cual aumentan conflictos, aumenta la radicalización de ideas. Es decir, la verdad que es la leche, ¿no? Todo esto puede ir mucho más allá de lo que pensamos. Os recomiendo, y antes hablábamos de plataformas, que hay una serie que se llama Pluribus, que está en Apple TV Plus, que va de esto precisamente. Va de esto, ¿eh?
O sea, ha tingut molt èxit, justament.
Sí, ha tenido mucho... Y está grabada, además, la mayor parte aquí en España y tal. Y, bueno, está muy chula, ¿no? Pero que realmente, es decir, ese concepto de mente colmena, por un lado, tiene sus cosas buenas como todo, pero realmente, hostia, es un problema muy, muy grave.
Realment...
El problema d'això és que tu no tens control sobre... sobre qui està pensant i està decidint, perquè clar, passa a ser una IA distribuïda, per entendre'ns.
Correcto, por eso lo que nos, yo creo que como humanos, perdona, yo me...
No, jo senzillament volia posar una pregunta aquí sobre la taula, que si realment os preocuparia cap a on pot evolucionar aquesta intel·ligència artificial.
Bueno, a mí me preocupa más la involución de las personas. Quiero decir, hay mucha gente que además con esto de la inteligencia artificial lo están utilizando como yo pregunto esto, saca, ay, qué guay, copio, pego, contesto, envío, publico, digo, oye, quietos. Es decir, todo lo que te den hecho, para empezar, no tiene por qué ser
claro,
lo bueno.
Tío, pues hago es decir, dubte.
Exacto. Que no perdamos ese punto crítico como humanos de poder coger y no hablar críticamente, sino analizar la información que nos han dado. Léela, estructúrala, cópiala. Al final, lee, intenta entender y mira a ver si realmente no tienes por qué dejarte de convencer. Siempre se puede mejorar. El tío que le puso un palo a una bayeta... ¿Vale? Inventó la fregona.
Sí.
Claro, ese tío no tenía inteligencia artificial. A lo mejor si se lo hubiera preguntado en inteligencia artificial con el conocimiento que había en aquel entonces, era, tú estás loco, coge la bayeta con la mano, inventa una mano que la mueva más rápido. Sí, seguro, sí. Seguro, ¿eh? Vamos.
No sé.
Entonces, claro, no, la inteligencia artificial no nos hubiera dicho, oye, ponle un palo y muévelo con las dos manos. ¿Sí o no?
Claro,
pues bueno. Pues ahí es donde tenemos. Es decir, realmente en un mundo tan competitivo, en un mundo en el que nos puede facilitar muchísimas tareas y muchísimo trabajo. Pero, señores, hay que leer, hay que revisar y hay que investigar, aunque sea 5 minutos. Cierto es que antes, a lo mejor, sacar esta información, tenerla, revisarla, repasarla, escribirla, transcribirla, nos podemos tirar una tarde. Y ahora lo podemos hacer en una hora. Pero es que una hora no es una pérdida de tiempo. És un treball bien
hecho. Estic amb el David, és a dir, ull amb aquest tema, perquè això, a més això quedarà definit els propers pocs anys, com la societat integra la intel·ligència artificial i al final ens perdem amb el... cada vegada que surt una evolució de Gemini, de ChatGPT, de Claude o de qualsevol altra intel·ligència artificial, ui, estàs millor que totes, vinga, tots cap allí. Al cap d'un mes, l'altra treu la seva actualització i ara aquesta és la millor que
tots
cap a l'altra, no? El problema d'això és que al final totes aquestes intel·ligències artificials acaben pensant de manera similar, t'acaben oferint uns resultats similars i si no són els que la societat necessita per seguir evolucionant, doncs impactarà a nivell global, perquè, aviam, ens agradi o no, la intel·ligència artificial la tenim a totes les cases ja, a tots els mòbils, a totes les butxaques. I fent un incís, perquè sé que el David, a més, suposo que ja està al cas d'aquest tema, però parlava amb metges que t'expliquen que no en tots els casos, afortunadament, però que en alguns casos la gent ve amb el diagnòstic fet per intel·ligència artificial. I no t'estic parlant d'urgència, sinó amb visites. És a dir, van allà i li diuen, mira, és que a mi em fa mal això. El metge ho valora i li diu el seu diagnòstic. I el pacient...
no estic d'acord perquè la intel·ligència m'ha dit això o altre.
Claro, jo ho he buscat, m'ha dit que tinc això i que s'ha de tractar d'aquesta manera. Llavors, clar, arriba un punt que el pacient va al metge perquè li recepti el que diu que li ha de receptar perquè li ha dit la intel·ligència artificial. Y eso sí que es un perilla.
Guay, tanto. Además, a lo mejor de todo es que muchos diagnósticos es... Puede ser una, sí, claro. Una leve inflamación o tiene usted cáncer y se va a morir. ¿Sabes? Entonces es como, vamos a ver, por favor. Es decir, no perdamos la cabeza.
Venga, va, seguim ara amb Google perquè prepara la major actualització de Google Maps amb intel·ligència artificial, sigui dit. I
hombre,
mapes 3D,
no?
Molt més detallat.
Lo van a gastar, ¿eh? Això de la IA ho gastaran ja, ¿eh?
Sí.
Sí, home. T'ho dic perquè tots els productes són... Fa 4 dies, això ho parlava amb Jaume, fa 4 dies tots els electrodomèstics i productes eren smart, oi? Ara tots són...
IA.
Con intel·ligència artificial.
Fins en quin punt aquestes eines acabaran canviant la manera que ens movem per les ciutats?
Bueno, pues... A ver, la noticia como sí, hablamos de la noticia seriosament, ¿vale? Decimos, venga... La integración va a hacer que los mapas sean tridimensionales, que se actualicen mucho más rápido, con lo cual vamos a poder ver no esto de a 60 metros a la derecha, sino realmente esa esquina donde está eso, gira ahí, ¿vale? Que sean incluso más precisos, no por la posición GPS, sino por la manera que va a tener de entender a cuántos metros estamos, ¿no? Y con un coche además conectado, más todavía, ¿no? Con lo cual, analizar tráfico, sugerir rutas más inteligentes, o que no nos lleve de pronto por un camino que no tiene salida, pero Google por todo por un camino. A mí me pasó, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me pasó en un concierto de salió un payés en plan, ¿dónde vais? Hay 8 coches, yo además en fila. Que os manda por aquí Google, pero que esto está cerrado, dar la vuelta, anda, dar la vuelta y tirar por la carretera, pero Google te llevaba por ahí, ¿vale? Bueno, el tema es que, a ver si lo hacen un poquito más inteligente, porque hace escasamente 3 semanas, os voy a contar una muy buena, hay un tío que cogió 50 teléfonos móviles, los puso en un carrito y se dedicó a ir caminando por 3 calles.
Ah, pues esto hace años también pasó.
Sí, y montó un pitote, porque claro, la forma fácil de hacer esto es, señores, hay tantos teléfonos en este tramo, pues están naranja,
tantos coches,
están rojo, están amarillo,
colapsado,
¿vale?
Que això és l'explicació de les línies de trànsit que hi ha als mapes, és a dir, com fiquen si aquest tram està en vermell, en taronja o en verd.
Com saben que hi ha tants cotxes aquí?
Exacto.
No s'espien.
Pues hace nada lo volvieron a hacer, es decir, un tío coge un carrito con todos los teléfonos encendidos, vale. Y venga, Google daba que esas calles estaban, vamos.
Está colapsado.
Entonces,
eso.
Claro, de pronto que además como chupan información todas las aplicaciones que usemos de eso, porque la chupan todas, pues claro, todo el mundo cogiendo rutas alternativas y las calles vacías, ¿no? Esta fue muy buena. Pues bueno, el tema es que al final esta información también detecte quién, cuánto y cómo, porque oye, si van 50 juntitos, a lo mejor es que es un autobús.
Sí, también podría ser.
Caballero, claro, es que eso. A lo mejor es un autobús que va a 80.
Y todos a la mateixa velocidad.
Exacto.
Entonces, y todos arranquen y paren al mateix moment.
Exacto. Entonces, bueno, pues por lo menos que la inteligencia artificial nos ayude a analizar el tráfico de una manera más eficiente, no solo para sugerirnos rutas más inteligentes, sino para saber descifrar además por qué está en rojo, por qué está en verde, todo esto. Bueno, lo hará más inteligente, seguro. I jo també, usable para todos, seguro.
Et dic una cosa, jo perquè sóc molt maniàtic en aquest aspecte, és a dir, jo sí que reconec la gran utilitat dels navegadors pel cotxe, és a dir, pots moure per tot el món i perfecte. Ara et dic una cosa, jo sempre que faig un viatge llarg o curt, m'és igual, o sigui, que m'hagi de moure per algun lloc on no m'he mogut mai, jo ho poso al navegador del meu cotxe i em porta el lloc, però jo m'ho he mirat abans. Jo a casa m'ho he mirat abans. On vaig, m'ho miro amb vista de satèl·lit o vista de mapa normal i sé on vaig.
Ah, sempre tens més informació.
No, t'ho dic perquè sí que és veritat que els navegadors són molt bons, però no són infal·libles. I es tracta de que si tu al cotxe te poses l'adreça i pel que sigui el navegador ha entès una altra cosa o tu t'has equivocat al teclejar no sé què i detectes que t'està portant per un lloc que no és o direcció o no cap a la direcció que hauries d'anar, que siguem una mica... És a dir, el que dèiem abans del ser crític, doncs això és el mateix. La intel·ligència artificial i els navegadors ens ajuden i ens fan la vida més fàcil? Sí. Però això vol dir que hem de ser nosaltres és a dir, una persona que ni pensa ni fa res? Doncs no costa res abans de planificar el viatge saber on vas. És que jo vaig, jo què sé, a l'est de Barcelona. Vale, doncs ja sé que m'ha de portar cap allí, perquè si et porta cap a Montjuïc és que no vas bé,
no vas
per
bé.
Exemple, no? Mira, fa no res, llegia, la setmana passada, un ciutadà català que viu a Londres, que volia anar a veure el Barça, que va jugar contra el Newcastle, i que el navegador va ficar St. James Park, que és el nom de l'estadi del Newcastle. Bueno, però resulta que hi havia 2 St. James Park. I l'home, doncs, no va revisar cap on l'estava portant i va acabar a 500 quilòmetres, que déu-n'hi-do, a 500 quilòmetres d'on havia d'anar, no? Per què? Doncs perquè no sabia on anava, realment. Va posar el nom, IR, igual que la solució que abans el buscador de Google te sortia, voy a tener suerte, que era agafar la primera... Te'n recordes?
Mira,
pues lo mismo, yo lo pongo y donde me lleve. Hem de ser crítics, hem de saber on anem.
Amb el navegador trobo en falta una cosa. És que abans amb el paper desplegaves tot el mapa i tu veus el punt de partida i el punt final. I dius, hosti,
bueno, ara també ho pots fer, això.
T'has de fer així amb els deditos.
Sí. Estem fent així, amb el David, ajuntant els dits.
Sí, de seguida. Ja sabia que ens saltaria. Ho sabia.
Com no es conoce?
Ho sabia, és bomba. Ho sabia.
Però la gent no ho fa.
Doncs, però habitualment la gent no ho fa. Tu poses aquell punt i li dones a ir i ja està. És el que diem, és el que volia dir i volia anar en el que dieu. Revisar primer el punt
la
que poses.
La ruta i les rutes que de dar.
Correcte. Sí, sí, i clar, ho poses i moltes vegades ho fas. Però és allò que dius, ostres, jo vull més informació.
Bueno, yo te pongo una mejor. Yo cuando llego al navegador de mi coche lo pongo, me da tres rutas. Y me dice, fácil, corta o rápida. Y es como susto, muerte o entre medias. Yo qué sé.
Lo de fácil.
Sí, lo de fácil es muy fuerte. Esa es flipado.
Bueno, debo haber pocos creuaments. No, sí, no. Debe es ser más larga, pero no te habrás de surtir de la vía.
Fácil, corta y rápida. Y corta.
Ya, yo no la entenc. Para mí son sinónimos.
No.
Una cosa es la más corta y otra la más rápida. Porque a lo mejor la más corta es, señor, para ir de...
En carreteras comarcales, pero fas menys kilómetros y gastas menys, pero estarás més temps. I la ràpida és per vies ràpides, sí, però gastes més.
Però habitualment el temps són 5 minuts més.
Deixa't estar, que la gent s'ho mira, això també. O sigui, no és el mateix fer 100 quilòmetres més que menys. Sí que és veritat que hi ha gent que mira el temps. Però hi ha d'altres que miren. Escolta, jo vull la més curta.
Doncs ara tinc un viatge planificat. I hi ha dues rutes.
A vegades es porten molt poc.
La curta me dura 5 minuts més que la llarga, però la diferència són 30 quilòmetres.
Clar.
Clar, 30 quilòmetres són 30 quilòmetres.
Pues per això t'ho dic. Per això t'ho dic.
Però me dura 5 minuts més.
Jo sé on vas.
Bueno, pues si tu valores el consum de cotxe elèctric o de benzina, és igual. Doncs 5 minuts ho valores.
Jo agafaré la curta. Sí, 5 minuts més. No em venen d'aquí 5 minuts. Però aniré a Chinochano.
Sí, per supuesto.
Vinga, va, perquè doncs continuem. Bueno, continuem, no? Ja ho tenim liquidat, això, no? Avui ha estat un programa curt.
Sí, bueno, és que clar, el tema de la intel·ligència artificial ens ho adreça tot, ens ho arregla tot. De totes maneres, tenim també el tema de Google Play, que és que hem de parlar de videojocs, dic jo,
Hemos empezado la efeméride, hablando de
videojocs. Acabem parlant de videojocs, doncs, perquè Google permetrà provocar jocs de pagament abans de comprar-los, i això reforça la seva aposta de joc també en PC.
Sí, bueno...
Demos.
Empiezan a coger... Bueno, es lo mismo que había en Apple desde el minuto uno, que ahora ha obligado a todas. Todas las aplicaciones que puedas comprarlas, pues sobre todo algunas, pues probarlas durante un tiempo limitado, ¿vale? En algunos juegos de pago antes de comprarlos, que los puedas utilizar 5 días, 3 días, 7 días, según. El tema es... que esto también hay mucha gente que le tira por detrás a no probarlo. Porque realmente tú haces una suscripción, es decir, te suscribes. Si antes del día 3, del día 5 o del día 7 no has ido a tus suscripciones y la has dado de baja, el día siguiente te lo van a cobrar. Claro. Ay, no, es que... Pero si yo solo lo quería probar, ya. Pero al darle a probar es solo como aviso para los usuarios, está súper bien, pero... Hay un botoncito en ajustes que se llama suscripciones y allí es donde podemos gestionar todas las suscripciones que hagamos a través de Google Play. Entonces, si es 3-5 días, tranquilos, no hay ningún problema con el método de pago que tenéis puesto en Google Play. Le dais, os hacéis la suscripción, lo probáis y eso sí, poneros una alarma si no os acordáis de, o en el mismo momento que la has probado, oye, me va a gustar, no me va a gustar, a los 2 días lo voy a usar, no lo voy a usar, pues bueno, pues luego lo puedes quitar y lo puedes desactivar. Pero sí que es cierto que también los juegos de Android en PC, que se usan poco, es como Netflix ahora intenta a ver qué hace con los juegos, porque sí, realmente la gente no está jugando en Netflix.
Va ser una aposta forta i justificaven l'augment de la quota, però la gent no està a Netflix per jugar.
No. Entonces, con esto de Google Play, pues bueno, oye, para mucha gente que le gusta jugar en el móvil, que juega en el móvil y que en un momento dado ven a ver ese tipo de suscripciones, esas compras dentro de la app, bueno, pues por lo menos ahora lo van a poder probar, no se van a quedar con las ganas por decir, uff, es que me la compro y si luego no me gusta, no, pues mira, juegas 2-3 días y luego...
Aquesta seria la millor manera de competir en plataformes com Steam o les consoles?
Però és que el món del videojoc al mòbil és un món, és mundillo que mou ja una quantitat ingent de diners. Jo no ho veig com va competència, és a dir, el que té una consola es compra jocs AAA i difícilment, encara que facin la versió pel telèfon acabaràs jugant al telèfon amb aquell joc. És que veig jocs totalment diferents, categories, o tipus, tipologia de joc totalment diferent. Totalment diferent. Altra cosa és...
Clar, no és el mateix jugar amb una consola...
Apple TV i tot això, eh?
No és el mateix jugar amb una consola que jugar amb un smartphone.
No, no.
Són jocs molt diferents, sí, senyor.
No tiene nada que ver. Ahora, lo del smartphone, pues claro, daros cuenta que es que al final es jugar en todos aquellos sitios que tú quieras, y cuando te vas de vacaciones, y cuando estás esperando el dentista, y cuando...
Sí.
hay muchos sitios donde jugar y qué tipo de juego.
Y se vende, ¿no?, muchísimo juego, ¿eh?
Sí,
De móvil, moltísima.
Mira, en smartphone hablábamos, es que los smartphones son, mira, en PCs en el 2025 la comparación han sido 39.900 millones de dólares que han facturado a través de PC, 45.900 millones de dólares en consolas y 103.000 millones de dólares en smartphones.
Déu-n'hi-do.
És que clar, per això t'ho dic. És que... Sí, perquè la compra és molt fàcil, estàs a l'App Store...
I ho tens a la mà, ho tens a la
no,
mà.
No, hi ha molts jocs de 3 euros, 4 euros, 5 euros... Escolta, 5 euros només que hi dediquis, jo què sé, un parell de desenes d'hores, vaja, et surt molt a compte, per entendre'ns, I és molt fàcil. Uh-huh. I hi ha molt mòbil al món. Bueno, clar, que n'hi ha moltíssim.
50.000 milions de descargues en juegos, de juegos en mòbils.
Doncs està clar que evoluciona cap al sector del mòbil.
O sigui, hi ha infinitament més mòbils que consoles al món.
El 50% de tot el gaming se factura hoy día a través de móviles, y claro, eso es una bestialidad. ¿Cómo no vamos a entrar en que dejemos probar a la gente? Te dejamos probar Prime Video y ahora, si no quieres anuncio, pagas. Te dejamos probar, te dejamos probar tal y ahora pagas. Te dejamos probar y ahora pagas, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no?
Doncs vinga, ara sí, doncs, us volia escatimar aquesta última notícia, però no me l'he saltat, eh? Vinga, va, som-hi, perquè avui hem vist doncs com la tecnologia continua avançant en diversos fronts, des dels drets que tenim com a consumidors quan comprem dispositius, fins a plataformes digitals, quan canvien els seus models de negoci, i mentrestant la intel·ligència artificial segueix evolucionant i integrant-se en serveis quotidians com els mapes o els videojocs. Innovació, regulació i nous hàbits digitals que continuaran marcant el futur tecnològic, i nosaltres ho continuarem explicant aquí a l'InfoCope Lleida. I tanquem avui aquest programa, aquest espai d'avui, doncs un cop més. Gràcies per ser-hi, i ja sabeu, aquí, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve més.